Cant de novembre. El vermell dels arbres encès per la posta dels sols hivernals delita i penetra l'ho mateix que aquells vers primaverals. Germans, alcem els cors que tot és vell, el verd i el vermell. Alcem els cors cantant la vida entera, amb els brots i amb les fulles que se'n van. Gosem el dia sense mirar endarrere, sense pensar en els dies que vindran. Gosa el moment, gosa el moment que et convida i correràs alegre a tot combat. Un dia de vida és vida. Gosa el moment que t'ha sigut donat. No t'entristeixin, doncs, els funerals novembres, ni planyis mort lo que ha tingut plaer. De planya és el donzell que geu sus membres ans d'haver-los cansat en el plaer. 1895. Joan Maragall.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja hi tornem a ser. Avui és 15 de novembre, dilluns 15 de novembre de 2010, i això és Tirant de llibres, el programa número 150, en directe, com sempre, a Punt Set Ràdio. Molt bona nit, Jordi.
Hola, molt bona nit, Francesc. Si això és dilluns, això és...
Tirant de llibres i el 150è programa especial de Tirant de llibres que farem avui. Espero que us agradi. Saludem a tothom que ens està escoltant.
Bona nit, Joan, també.
Bona nit, bona nit.
També saludem la nostra tècnica, la Gemma Grau, que com sempre ens fa una feina excel·lent. I saludem tota la nostra audiència, que setmana rere setmana ens escolta. Bé, com hem dit, avui tenim el programa número 150 i avui tenim un programa dedicat especialment a les lectures. Avui llegirem molts textos per fer un programa una mica diferent. També emetrem un parell d'entrevistes, reemetrem un parell d'entrevistes que ja van ser emeses en el seu moment.
Dos fragments.
Concretament, una entrevista que vam fer l'escriptor Ferran Torrent i una altra entrevista que vam fer l'escriptora Sílvia Soler. Estan enregistrades, no volem pas enganyar ningú. Ja les vam emetre en el seu moment.
Això les passarem perquè tinguem temps de celebrar aquest 150è aniversari amb cava i galetes. I per això doncs, necessitem aquest espai per poder no estar pendent del micròfon, perquè veure i parlar, de fet, és difícil.
Podríem intentar fer coincidir el moment del soroll del tap. Que salta de l'ampolla.
Això ho farem. I convidem a tothom que vingui al programa, a l'emissora, si viuen per aquí, clar, doncs que els convidem a cava, també, si venen.
Molt bé, doncs avui tenim un editorial en què en Joan ens parlarà una mica, farà una mica de valoració d'aquests 150 programes, i tenim la crònica, òbviament, des del País Valencià, la nostra benvolguda companya Empar Murelló, no podia faltar. Ens llegirà alguns poemes, algun text, ja veurem quines són les sorpreses que ens porta des de València la nostra benvolguda Empar. Bé, la segona lectura després de la primera que ens ha fet en Jordi avui, òbviament està al mes de novembre, per tant és molt apropiat que ens hagi llegit El cant de novembre, de Joan Maragall. Doncs la segona lectura ens la portarà en Joan, ens llegirà un conte de la Mercè Rodoreda.
Sí, Camí de la guerra, és un conte de l'any 1937, vull dir, en plena guerra civil, i que doncs, ja la sentireu, és una mica surrealista, ja ho dic ara.
Tenim l'aportació també dins de literatura catalana de l'Emili Roig. El nostre company ens parlarà avui del poeta Lluís Alpera i ens farà una lectura, concretament un poema de Joan Fuster. També en Jordi ens farà una lectura, una altra narració, una narració d'Òscar Pàmfil, que porta per títol Tot és possible. Jo mateix faré una altra lectura, concretament un petit conte, un conte breu, que es diu Les mans blanques, de l'escriptor occità Joan Francesc Blader. I després d'aquestes entrevistes reemeses tindrem l'aportació de la nostra benvolguda companya Elena Martínez Pons, en què l'apartat Llibres a la Carta ens parlarà d'un llibre de Daniel Glattauer, Cada set onades. I acabarem el programa amb una altra lectura a càrrec d'en Joan, un poema de Joan Brossa que es diu Eco, i com sempre la frase. Doncs som-hi!
L'editorial.
Bé, avui, amics i amigues, és un dia excepcional per a nosaltres. Fem el programa 150è i fem palès que ja portem gairebé 5 anys ininterromputs fent-lo. Si hem arribat, no ha estat pas per casualitat, si hem arribat a aquesta fita. Només el treball voluntari constant d'un munt de gent que en un moment o altre s'ha implicat en el nostre programa ho ha fet possible. Voldria destacar l'adjectiu de voluntari perquè sovint és sinònim de poca importància i és menys valorat, però en el nostre cas no ha estat així. Fem aquesta feina d'aquesta manera essencialment perquè ens agrada i ens ho passem bé fent-ho. A més, entre el grup que fa funcionar aquest programa s'han establert lligams efectius que fan que sigui més fàcil treballar conjuntament. De fet, si totes aquestes condicions no es donessin, tirant de llibres seria un programa molt més feixuc i segurament que ja no existiria. Però, dit això, no volem donar la sensació que som un grup tancat. Ans al contrari, tothom que parli de literatura i cultura en clau catalana hi és benvingut. Així, tenim la sort que entre el grup que produïm el programa, setmana rere setmana, tenim un seguit de complicitats i gustos compartits. En primer lloc, cal dir que a tothom li agrada la literatura, però no entesa com una activitat passatgera i per passar el temps, sinó entesa com una passió. I és aquesta passió la que provem de transmetre a través de les ones per tal que a vosaltres, les persones que ens sentiu, se us encomani i decidiu que val la pena llegir l'obra que recomanem. I aquest fet ens consta que ja està durant, i és per aquesta raó que som feliços fent tirant de llibres. Tot això, ens agradaria que hi hagués més participació dels que esteu sentint l'emissora, però ja sabem que és difícil de fer-ho. O no hi ha el costum de parlar en públic, o s'està fent una altra feina que no es pot deixar, aquest és un dels avantatges de la ràdio, o qualsevol altra raó. Però resulta que necessitem que ens digueu com veieu la nostra feina, com la podríem millorar o participar directament comentant algun espai que surti al programa. El telèfon ja l'han dit alguna vegada, però el tornem a repetir aquí. És el 93-864-1221. Té dues línies amb el mateix número permanentment connectades al programa. Ja sabeu que aquesta participació es pot fer en directe o a través del correu electrònic. Heu d'anar, en aquest cas, a tirantdellibres, tot junt, en minúscula, tirantdellibres@josoc.cat. Jo soc sense accent, josoc.cat. O també el grup del Facebook. Busqueu-nos a la finestra de cerca escrivint el nom del programa on, a part de conèixer-nos per les fotos i vídeos que tenim, podreu veure que com heu de fer per poder sentir el programa des del receptor de casa, si resideu a Baix Montseny o des de l'ordinador, si viviu a qualsevol altra part del món. De fet, hi ha hagut vegades que ens han sentit des de Nova York. També al nostre grup podeu veure l'esqueleta del proper programa, que us recordo amb un correu setmanal on s'hi poden fer comentaris. Finalment, us voldria fer saber que tots els programes que hem emès estaran disponibles tant per poder sentir-los com per poder-los baixar al vostre ordinador, anant a la següent adreça, www.santsaloni.cat/document.php(id=65-67). Ho torno a dir, www.santsaloni.cat/document.php(id=65-67). He dit que estaran en futur perquè en aquest moment hi ha tots els que hem fet l'any 2009 i 2010. Els que hem fet els anys 2007 i 2008 ja s'hi aniran posant. En tot, cada setmana es posa a la llista l'última mes a finals de la setmana que s'ha radiat o a principis de la següent. Recordeu que si us deixeu el programa només en podeu fer un ús personal, perquè tota aquesta feina té drets d'autor de les persones que el fem. Esperem que ens retrobem en alguns dels àmbits descrits. Una abraçada per a tothom qui ens escolta.
La crònica.
Bé, ja tenim en directe la nostra benvolguda companya, Empar Murelló. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i tots. Enhorabona i felicitats pel dia especial.
Ens hem de felicitar tots plegats.
Això hem de fer. Només que jo em prendré el cava des d'ací tota sola.
Sí, des de València és difícil. Teniu arribar allà, però vaja, també n'hi ha.
També hi ha, exacte. Escolteu-me, tinc dues poesies preparades, una de Lola Andrés, que pertany al llibre Jocs de Llum, i una altra de Marc Granell, de versos per a Anna, i començaré per aquesta darrera. Després parlaré d'un text en prosa de literatura infantil que conta la història d'Àngela, Àngela Xian, que és una xiqueta adoptada, xinesa, que a l'edat de 12 anys, tot just quan fa el seu aniversari, els pares li regalen un quadern on ella comença a escriure paraules, històries, a inventar històries. L'Àngela Xian és una addicta als diccionaris i als jocs de paraules, addicta a les històries, i bé, és un llibre preciós, una història molt tendra, de Raquel Ricard, es diu El quadern d'Àngela. Raquel Ricard, sabeu que ha estat la guanyadora de la darrera convocatòria del 6 d'octubre, del Premi Andròmina, veritat, per les ratlles de la vida. Així que volia retre-li un xicotet homenatge, si m'ho permeteu.
Oh, i tant.
Comence per Marc Granell, en versos per a Anna. Fes-me ombra, amor, fes-me ombra. Avui que el desert és llarg i profund i el sol ja només una ferida. I dóna'm a veure l'aigua pura i clara del riu que travessa el cel dels teus llavis. I de Jocs de Llum, de Lola Andrés, un poema molt breu també, es diu El temps. Aquest vidre que em salva dels crits perduts per l'aire, anant-se no sé on. Els reflexos de llum que el tallen traços de miratge que dins, a soles, parla. La seua vacuïtat d'objecte en calma em fa estimar el temps. Au, intocable. Jo des d'ací me'l mire com el cristall esbossa la quietud. Jo un mirall de signes que custodien, morts, l'ànsia, la vida. I estime, quasi més que aquesta inèrcia estranya que en respirar em mira, la llum desesperada, el brau furiós del temps que em torna un cèrvol d'entusiasme i alhora un cuc de fang prop de l'infern. I ara sí, de Quadern d'Àngela, la primera part de la història que es diu Les arrels. Em diuen Àngela Xian, de nom, i els cognoms són Fons i Miravet. Àngela és el nom que els meus pares varen triar per a mi. Xian és el nom que tenia quan els pares vingueren a recollir-me a l'orfenat on estava i per això els pares me'l varen conservar. La mare diu que és molt important conservar les arrels. Quan la mare diu això, sempre recorda aquella vegada que el pare va provar de trasplantar una garrofera. Havia eixit tota sola en un lloc dificultós, un marge tan estret que faria impossible que poguera créixer normalment. I com que el pare la volia salvar, va fer un forat molt gran tot al voltant de l'arbrell per traure'l amb cura i no tallar-ne cap arrel ni mitja. Vaig observar el procés atentament. Quan el pare va dir, hem d'anar amb compte amb les arrels, jo ja sabia que aquesta era una paraula important, una cosa important. Ho va fer tan bé com va poder, ho puc assegurar perquè ho vaig veure. Però el trasplantament no va tenir èxit i la garrofera es va morir. A poc s'assecaren totes les fulles. No es varen pansir, sinó que es tornaren eixutes com un paper quan es crema i cau a trossets. Això em va entristir molt perquè jo sóc com un arbre trasplantat i no m'agradaria gens tornar-me eixuta i fer-me a trossets com un paper cremat. Després d'això, el pare va parlar amb un amic seu, que és un gran amant de les plantes i té cultius biodinàmics. L'amic de mon pare, que es diu Pep, li va regalar un llibre que és alhora un calendari en el qual s'explica quin és el moment oportú per a fer les feines de la terra, si la lluna ha de ser creixent o minvant, quan es planten les tomateres, si cal que siga ascendent o descendent, quan es poden els rosers, quina és la millor disposició planetària per als transplantaments. La Manet també va fer-se devota d'aquell llibre, perquè explica quin és el millor moment per a tallar els cabells, per tal que cresquen ben forts, i al revés, quins són els dies adequats per a depilar-se, per tal que els pèls de les cames triguen més a tornar a eixir. I jo he de confessar que també me'l vaig mirar amb molta atenció, aquell llibre. No hi vaig trobar cap capítol ni cap apartat que parlara del millor moment astral per a les adopcions. Vaig néixer a la Xina. La Xina és un país enorme que necessita dues planes senceres del meu atles universal. On de la Xina? A Xi'an. Per això em dic Àngela Xi'an? Trobo que sí. Però què no ho saps? No ho sé, no? I on de Xi'an vaig néixer? Hi ha hospitals a Xi'an? Dona, i tant que hi ha hospitals a Xi'an. Però no sé on vas néixer, filla. Però potser me ho explicaren i no ho vaig saber entendre. A la mare no li agraden les mentides. Algunes companyes de la meva classe diuen que les mares ho saben tot. Però jo sé molt bé que no és així, perquè la mare m'ho ha dit, que ella tot no ho sap, ni tan sols de mi no ho sap tot. És clar que ma mare no és una mare com les altres, vull dir que a mi la mare no em va portar a la panxa. El diccionari diu que mare significa dona o femella que ha tingut un fill o uns quants respecte d'aquests. Ja sé també que els diccionaris, per molt que m'agraden, no ho expliquen tot. La vida és més complicada que no les definicions que donen els diccionaris. Més complexa, diu el pare. La mare explica que una mare no és únicament la dona que t'ha portat a la panxa i que t'ha parit, sinó també i sobretot la dona que decidís tenir cura de tu, educar-te, estimar-te. Com fa ella? Jo me la crec, la mare. Avui he fet 12 anys. És dijous i som a l'hivern. Els pares m'han regalat un quadern especial amb tapes de cartó decorades perquè escriga històries. Les històries m'encanten, però no tinc la certesa de ser capaç d'escriure'n cap. La mare diu que foragite la por com si fos un mosquit inoportú i que vaig anotant les coses que envolten pel cap. Cada dia de camí a l'escola travessem el pont del riu de la ciutat on visc. Aigua? Ja fa molts anys que no hi passa, però tot és verd allà baix, amb arbres de mil espècies diferents. I cada dia, quan travessem aquell pont, ja siga a peu o en bicicleta, m'agafa una espècie d'alegria, no sé per què. Els ulls se'n van cap amunt, cap al cel, tots sols, i em sembla sentir la remor de les ales dels àngels, com aquell dia que era festa grossa i varen pujar al campanar del Micalet per veure tocar les campanes totes alhora. Aquell dia jo també mirava amunt per veure dansar les campanes. La Violant, l'Andreu, la Caterina i totes les altres, que les campanes tenen totes un nom. I mentre escoltava aquells sons amb la boca oberta, tal com ens havia aconsellat un dels campaners per a no eixordar-nos, em va semblar que també els àngels dansaven per allà ben contents. Avui, després d'uns quants dies seguits de pluja, el cel era ras i net, com la roba acabada de rentar. Mentre travessàvem el pont també m'ha agafat l'alegria de sempre. També he sentit la remor de les ales dels àngels que s'amagaven entre el fullam dels arbres. I quan he contemplat el cel tan blau, m'he demanat com deu ser el blau del cel de la Xina, un país tan gran que no encap al pensament.
Estem ja fora de temps.
Estem fora de temps. Aquesta és la història preciosa del quadern d'Àngela, una història a partir de 12 anys, preciosa, molt tendra i molt recomanable.
Això era bona part del primer capítol.
Això era el primer capítol, senceret.
Doncs vinga.
Doncs moltes gràcies.
Per a la propera setmana i a continuar.
Una abraçada.
Vinga. Una abraçada, adéu a tots.
Adéu. Fins aviat.
Bé, a primera lectura fem un fragment, volíem llegir-lo tot, però que ja anem justos de temps, llegirem només un fragment, de Camí de la Guerra, de Mercè Rodoreda. El vagó, amb el llum migrat que oscil·lava, estava empudentit de tabac dolent i de suor. Els homes que anaven a la guerra, duien febre als ulls i el tren que travessava la fosca s'emborratxava de nit. Alexi Tolsti, Mateli, Juan González, Jordi Armat, Rússia, Itàlia, Espanya, Catalunya. El tren expulsava el fum i el túnel ficat dins dels vagons. El passadís s'havia fet un grup al voltant d'uns que jugaven a daus. Saps qui era la Sal? Diu que Bakunin va tornar de Sibèria abatent ossos per les muntanyes. I Alexi Tolstoi parlava d'Stenka Ranzin, el cabdill que, per tal de distreure els seus homes, havia fet llançar la seva estimada al riu. En els ulls blaus del rus, que s'enfonsaven en el rostre dels seus companys, hi havia nostàlgia. Anaven a la guerra a fartar-se de pólvora, a donar la valentia. Vindrien les trinxeres, l'espadec dels trets, tot l'horror i tota la grandesa de la lluita. Era com si la tragèdia feta de sang hagués matat el llessamís i els clavells que neixen als balcons de les noies que es desfan els cabells somiant amb flors de tarongina. L'hivern s'enduria les nits tèbies, la lluna dins dels pogos, el doll de la font que fa lluir el ventre dels càntirs. Company, tens tabac? L'aire es feia irrespirable. L'anarquista Mateli pensava en el seu fill. Però, tu tens un fill? El tindré. Però com ha costat de fer-lo? Vingueren les rialles, un moc gruller, un insult, bèsties, què seria dels homes si els petons amb les seves dones no es convertissin en fills? Una barronca cridava: vinieron los saracenos y nos molieron a palos, que Dios proteja a los malos cuando son más que los buenos. De Cádiz? Sí, aigua i llum. Català, per què no convides? A mar reparteixen entre tots l'escàs sopar. Aixiulat del tren fuig pels camps. Fragmentàriament apareixen troncs d'arbre. L'ombra del tren sobre la terra sembla feta de paper retallat. Mateli dorm, somia camps sembrats de criatures. Ara parlen de dones: Zenaida, Violeta, Carme, Maria. Pits, cuixes, cames, Zenaida, Blanca, Violeta, Oliva, Carme, Bruna, Maria. Zenaida, la cosaca, els braços en l'aire, descalça, amb la seva faldilla roja, collia branques del cirerer. Quan queia la tarda, a l'hora que els segadors, amb el cor retut, abandonaven els camps, es trobaven amb Alexi al bosc. Sobre l'herba quedaven les empremtes de llurs peus nus. Ell la besava violentament els llavis i semblava que totes les muntanyes del seu país i tots els rius del seu país eren els seus llavis de la dona que tenia el gust de pluges de primavera. Carme duia llossamins a l'atzeveja dels seus cabells i unes arracades feixugues a les orelles, el nas aguilenc, els llavis amb un esclat de dents, agressiva. Violeta, amb vestit de colors llampants, groc, verd, roig, mandrosa. Ara callen, només la nit i el sotrac del tren. Ei, català, somies truites que comptes les estrelles. Jordi Amat, que ara a la nit se sent absolutament lliure per primera vegada, com si fos un altre que no hagués estat fins aleshores. En els pensaments, perquè sí, un desig d'aventura i una set de matar records. Maria, la mort d'ella, dolorosa per a ell, era com si l'hagués empès a viure. Hi havia la lluita pels carrers, la sang contra les pedres, un company que hi hagués ferit. Maria era allà, arrecerada, i va sortir. El tiroteig no minvava. La màniga de la camisa blanca del company es xupava de sang. El noi defallia i se li tancaren els ulls. Ella intentava arrossegar-lo. La força venia de qui sap on, però una bala de dreturera travessà la cama de la noia i calgué tallar la cama quan ja era massa tard. A l'enterrament hi anà tot el partit. Era la primera noia que moria. Ara molt guerra la fa estremir. És una impetuosa set de lluita, d'heroïcitat, que li donessin un cavall i una bandera encara per encarar el vent. Sol guanyaria batalles pel record d'una noia morta.
Literatura catalana.
Hola, bona nit, Emili Roig.
Hola, bona nit, Jordi. Bona nit a tots els companys.
Bé, avui has triat un nou autor, en l'ocasió del 150, del programa que fa 150, el 150è programa, que és Lluís Alpera. Què ens en dius?
A veure, Lluís Alpera és considerat un poeta de la generació del 62, per tant dels anys 60, i va néixer justament el mateix any que Palacios, l'any 1938, a València, a l'Horta. Alpera és de tot, diguem que és poeta, crític, animador cultural, fundador del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, on ha donat classes, però abans d'això, una dada curiosa és que va ser professor de català als Estats Units. Alpera comença com a poeta molt jove, l'any 63. La seva poesia, diguem que ens dona mostres d'una tensió existencial i vital, difícil, fruit del món i el temps que l'envolta en aquella època. Recordem que és una època difícil per a tots els escriptors que volien escriure en català. Pel que fa als temes d'Alpera, els més usuals que fa servir són la mort, amb clares influències de Salvador Espriu, i l'amor, un amor que té claríssimes, claríssimes influències directes del poeta que ja vaig tractar un dia, que és Estellers. I diguem que és un amor que té dues vessants, un amor que de vegades és un fracàs personal, un fracàs del jo del poeta, i altres vegades ens trobem a les seues poesies versos on el sentiment amorós és de goig, de satisfacció. És per això que he vist clarament el referent d'Estellers en les seues poesies. He dit abans que Alpera comença a publicar el seu primer poemari l'any 1963 i es titulava El magre menjar. Aquest poemari va guanyar el Premi Salvat Papasseit del mateix any. A aquest magre menjar li segueixen títols com Dades per a la història civil d'un valencià, Trencalls versos d'agost, Tempesta d'argent, La ciutat irisada de Bougainvilles o Els dons del plenilunio. I arribem a l'any 85, perquè aquí publicarà un poemari, del qual us vull llegir un poema, que pense que és el poemari amb el títol més llarg que s'ha publicat mai a la literatura catalana. Pense jo, potser m'equivoque, però no ho sé. Us dic el títol, s'intitula Surant enmig del naufragi final, contempla el voluptuós incendi de totes i cadascuna de les flors del núvil hibiscus. I d'aquest poemari us llegiré el següent poema. Comença amb una citació d'Isabel de Viena que diu: Trobarem-lo amb un pan peixet que paria, que ja li volia eixir l'ànima. De Sor Isabel de Viena. Quan ens trobarem al final de l'escalada, quan la pluja ens produirà un mal de cap terrible, quan les teues anques cercaran desesperades un major èxtasi, quan arrapant amb les ungles els llençols comences a destrossar-los, quan l'altre jo no sàpiga ben bé on es troba, just aleshores, estimada meua, no m'ofegues massa el peix ferit, refolgat amb el teu port, ens deixa el viure uns quants segons més, i veuràs com s'allarga i mou la cua, trànsit per un dolorosíssim panteixet.
Molt bé, hem sentit el poema sencer ja, oi, Emili?
Sí, sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies i seguim amb la mateixa secció. Ara de seguida sí. Sentirem un altre text. O volies afegir alguna cosa més, perdona?
No, per part d'Alpera ja s'ha acabat. Amb Alpera.
D'acord. I, o sigui, i amb aquesta lectura passem a la següent qüestió, que seria la 21a Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental. El dissabte 27 de novembre de 2010, a les 9 de la nit, se celebrarà aquesta festa a Granollers, a l'Hotel Ciutat de Granollers, i el telèfon de confirmació, si vol un sumar, tenint en compte que el tiquet és de 15 euros, el preu del tiquet, és el 93 841 4006. Doncs bé, i tot seguit, un nou text literari, Tot és possible, d'Òscar Pàmfil. L'home s'atura i renega un altre cop. Com es pot haver oblidat d'agafar l'estelada? Se'n torna enrere i fa girar la clau per obrir de nou la porta. L'engrapa a l'entrada del pis. Però encara hi havia una altra cosa. On té el cap? La devia deixar per alguna banda. Butxaqueja i repassa les superfícies on és més previsible que hi sigui. El ventre li fa soroll d'aigüera i va gronxant-se d'un peu a l'altre, alternativament. Pensa matar dos pardals d'un tret. Obre un calaixet del moble del rebador.
Vet aquí on l'havia amagat. L'agafa i se la desa amb neguit en una butxaca interior de la parca. És a punt de sortir de l'edifici per anar a la manifestació. Es tira de la bústia la publicitat que li havien entatxonat. Són més de 10 fullets d'una campanya promoguda per l'Associació Catalana de Transplantaments. Tot i que li sembla una bona causa, s'ho mira amb desconfiança. Esperen a plegar 100.000 signatures perquè s'elevi el límit de velocitat en autopista fins a 140 km per hora. Repetint el primer exabrupte del pare Adam, impreca «Me cago en Déu, al cap i a la fi els de dalt faran el que voldran, com sempre». L'home camina de pressa fins a la parada de metro que hi ha al xamfrà. Passa el torniquet i comença a saltar els esglaons de dos en dos perquè ja sent arribar al ferrocarril subterrani. Deixa baixar tothom del vagó abans de pujar-hi i repenjar contra la paret o el pal de fregar on ha enganxat la bandera amb xinxetes i cinta adhesiva. Compta quatre parades. Es llença a l'andana en obrir-se les portes i surt corrent escales amunt. Un cop al carrer, es posa una gorra de punt i uns guants. Tant de bo s'hagués endut el passamuntanyes. Però res diu que la seva conducta... Decidit, s'acosta amb l'alè entretallat a un estanc. La dependenta està sola i el saluda amb un deix d'inquietud. L'home treu la mà de dins la parca i l'apunta al pit amb allò que l'ha entretingut a casa. Faci el favor de comprovar la butlleta, a veure si m'ha tocat la 6:49.
I continuem amb una altra lectura, concretament amb un conte breu de Joan Francesc Blader, un conte popular d'Occitània, que porta per títol Les mans blanques. Hi havia una vegada un home que tenia una filla bonica com el dia. Aquella noia tenia tres galants, un forner, un perruquer i un mariner. Tots tres van venir un dia a trobar el pare de la seva mestressa i li van dir: «Bon home, heu d'escollir entre nosaltres tres qui és qui voleu per gendre. Amics meus, em poseu en un compromís. Cal escollir, cal escollir. Doncs bé, si cal escollir, escolliré el qui tingui les mans més blanques de vosaltres tres. Retireu-vos, us dono 3 setmanes per preparar-vos». Els tres galants es van retirar. 3 setmanes després van tornar amb les mans a les butxaques. «Bé», van dir-li al pare de la noia, «ha arribat el moment d'escollir entre nosaltres tres. Amics meus, només tindré una paraula. Mostreu-me les vostres mans, un darrere l'altre». El forner va mostrar primer les mans, blanques i ben ensabonades. «Forner, veig unes mans molt blanques, però cal veure les del perruquer i les del mariner». El perruquer va mostrar les mans, encara més blanques i millor ensabonades que les del forner. «Perruquer, tens les mans encara més blanques que les del forner, però cal veure les del mariner». El mariner va mostrar les seves mans aspres i negres de quitrà, però al clot de cada mà hi havia un bon grapat d'escuts. «Mariner, tu seràs el meu gendre. Ets tu qui té les mans més blanques».
L'entrevista.
Bé, abans de començar les dues entrevistes que vam anunciar al principi, doncs nosaltres, com que hem dit que les posarem totes seguides, primer un tros, després ja una falca per separar una de l'altra, doncs comencem ja a celebrar el 150è amb obrint una ampolla de cava. Bé, bona nit, Ferran, gràcies per ser tirant de llibres.
Bona nit.
Bona nit. Bé, doncs, si et sembla, comencem ja directament l'entrevista.
Molt bé.
He llegit que has afirmat que el Boulevard dels Francesos és com una part de la nostra història que no ens han contat. Aquesta seria una de les funcions d'aquest llibre?
Bueno, jo no ho he dit això, vull dir que no ho he dit. He dit això sí, que la novel·la està ambientada en una època que a mi m'interessava molt perquè es produeix una inflexió en el franquisme, per molts motius, és a dir, comença a vindre el turisme, vull dir, els fills de derrotats, les tropes derrotats comencen a oblidar-se de la guerra espanyola. En fi, és un moment de molta inflexió, vull dir, els militars, vull dir, ja no manen tant en economia, ja van civils a manar, en fi, aquestes coses. Era un moment que jo crec que era molt interessant per a novel·lar, no?
Molt bé, Morella, ciutat on és Adelaida, que és una protagonista del llibre, ha estat tan important sí. per a tu que fins i tot l'alcalde en Ximo Puig ha presentat el teu llibre i t'ha ajudat a trobar referents.
No, és que, a veure, parlant amb gent, em van dir que lo normal és que hi hagueren a les Minyones foren d'Extremadura, Múrcia, Andalusia, però que també hi havien del país, i això em va interessar molt, que també hi havien del país, i me digueren que concretament de la zona dels ports, Morella i això, doncs algunes xicones, en fi, filles sobretot de pastors, de gent que no tenia gaire futur, doncs venien a servir a la ciutat, no? O bé anaven a Barcelona, la majoria, a treballar, a Catalunya vull dir, o bé algunes venien a servir a València. I em va interessar això, i com era un fet real, doncs vas preferir posar-me a la persona del país, no?
I perquè va tancar una fàbrica, no? Va tirantès també, Morella, important que hi havia allà.
Sí.
I per això
va... Sí, va tancar la fàbrica i molta gent hagués emigrat a Catalunya, sí.
En aquesta novel·la hi ha poc humor, contràriament a altres obres que has fet tu. Podem parlar d'un canvi d'estil o és que els temes que tractes al llibre no fan somriure, precisament?
Bé, jo crec que sí que hi ha humor, vull dir, en el present, en el 2004, vull dir, és una narració en primera persona. Sí. Jo crec que sí que hi ha bastant humor en la novel·la. Jo no considero que una novel·la meva en què no hi hagi humor. El que passa és que lògicament és un humor de desencantat, un humor que ratlla en la gamberrada i en l'il·lisme, no? Vull dir, la ironia, vull dir, no estem tractant d'una novel·la d'humor, però que sí que hi ha humor, no? A la manera del desencantat, que a més és d'una tragèdia familiar, no? I veu la vida d'una manera, doncs, amb ulls molt, diguem-ne, molt sarcàstics, no?
Passa que la primera part sí que realment és dramàtica, no? Com el que expliques de la policia i les actuacions...
Sí,
i...
bueno, tot això està documentat, de com actuava la policia, els mètodes, de quina manera feien la feina. Al principi de la novel·la, del llibre ho pot veure, hi ha uns agraïments de gent que ha consultat, bueno, també va consultar per internet, llibres, altra gent que ha consultat que no ha volgut sortir en els agraïments, llavors que m'havia de documentar en l'època, clar.
Hi ha gent que no volia sortir els agraïments.
Sí, no, però no per res, sinó perquè, bueno, vull dir, tampoc ho veiem necessari. També per estalviar-se, potser, perquè tenien una opinió que no concordava, potser, amb l'opinió d'altres companys o camarades d'ells i, per tant, doncs, no volien fer-se responsable, potser, del que jo pogués escriure, no?
A veure, planteges una nova reflexió sobre el perill de les ideologies tant de dretes com d'esquerres, a banda de temes ja tocats abans com la corrupció i el poder. Aquí plantejo dues preguntes. Per què aquesta innovació de parlar d'una cosa que fins ara no havies tocat tant? I creus que les ideologies...
Bueno, perquè...
Sí, digues.
Perquè jo ho he viscut. Jo he viscut que les ideologies... Jo no és que estigui en contra de les ideologies. El que parla és que estigui en contra de les ideologies portades a un extrem tan radical... que fa de la gent gregaris, fanàtics, moltes vegades parlem de la llihad islàmica, no?
Sí.
Aquí hi ha hagut una llihad islàmica ideològica, d'alguna manera, no? És a dir, el que diu, i encara passa, no? El que diu el seu partit és el que és i ja està, no? A mi m'agradaria que la gent fos més autocrítica, no? I fos més lliure, perquè si un no és lliure, i això és una frase que surt a la novel·la, no? Difícilment pot demanar la llibertat dels demés si un no és absolutament lliure per contradir les seves pròpies normes o per ser autocrític, no?
Estem d'acord amb això. Creus que les ideologies van lligades amb la corrupció i l'abús de poder?
No, jo crec que la ideologia no està bona. Jo crec que hi ha poder i hi ha corrupció, això és normal. Diria, a més a més, entre els gremis hi ha corrupció d'una manera o una altra, més accentuada, menys accentuada, però el que passa és que lògicament en els temps que estem vivint de crisi, lògicament el fet que hi hagi tanta corrupció política indigna la gent perquè hi ha moltíssimes famílies que estan passant-ho malament, no? I a més, això és un descrèdit de la democràcia. a la qual cosa necessita una regeneració, vull dir, la democràcia està en bastante, carència, no? Vull dir, els polítics s'hauran d'ocupar de regenerar-ho, no? Perquè ara mateix el senyor Zapatero doncs ha preferit pràcticament portar el país a la ruïna que abandonar el poder, entens? Ell s'ha revelat com un inútil absolut, però preferís portar la ruïna que dimitir, no?
Esteu escoltant Tirant de llibres.
Bona nit, Sílvia Soler.
Bona nit, què tal, com esteu?
Hola, bona nit. Escolta, Sílvia.
Digue'm.
Tu ets una autora que escriu sobre sentiments, o en tot cas sobre relacions humanes. D'ençà de 39+1 vas passar d'escriure novel·les d'un to més literari, seriós, de vegades fins i tot trist, a escriure també novel·les de to humorístic. Què o qui et va fer adoptar un nou registre?
Doncs mira, ho dec directament a la meva editora, a les meves editores aleshores, l'Esther Pujol i l'Oblit Peseiria, de Columna. Dic aleshores perquè l'Oblit ja no és editora, i continuo treballant amb l'Esther, que són les que em van suggerir, primer, la idea de posar sobre paper les nostres experiències vitals sobre aquest fet de ser mare i treballadora i estar a prop dels 40, que de fet és l'argument del 39+1, però sobretot el to. I jo recordo que m'hi vaig resistir bastant, vull dir que vaig dir, escolteu, jo no sé si sabré aplicar l'humor al fet d'escriure. Que sí, prova-ho, i mira, ho vaig provar i es veu que me'n vaig sortir mínimament i ha estat una agradable sorpresa, com obrir una porta, no?, i trobar un altre camí més enllà del que jo tenia ja més o menys dibuixat.
Doncs a la xerrada sobre 39+1 que es va fer a la Biblioteca de Sant Celoni ara fa uns 15 dies, citaves el referent del diari de Bridget Jones.
Sí.
Això era només una comparació o és una influència que vas tenir en compte a l'hora d'escriure una novel·la humorística en primera persona sobre una protagonista femenina?
No, jo havia llegit el diari de Bridget Jones quan va sortir, però la veritat és que feia molts anys i no el vaig rellegir, per exemple. Vull dir que no és que anés a buscar en cap influència determinada. El que passa que després van venir les comparacions, jo crec que força inevitables, i simplement jo dic que no és un referent, una comparació que em molesti, perquè a mi el diari de Bridget Jones em va fer riure en el seu moment i em va semblar que ja complia el seu paper. El fet d'escriure en primera persona, jo crec que pel que jo volia explicar i pel to que jo li volia donar, no hi havia altre remei, per dir-ho així, no? Vull dir que si el que buscàvem, que ho buscàvem i que ho vam obtenir, és que les lectores, bàsicament, se sentissin molt identificades amb el protagonista, això és molt més fàcil quan la narració està explicada en primera persona, amb un to molt col·loquial, molt viu, molt fresc, ben bé com si la protagonista t'estigués explicant el que li passa cada dia.
D'acord. A veure, passem a una nova pregunta. La teva darrera novel·la és una família fora de sèrie. Es manté la narració en primera persona en aquesta novel·la. Aquest cop, alternativament, per part dels dos components d'una nova parella, l'Oriol i la Maria, que estan divorciats i sumen en un principi 5 fills.
Exacte.
4 dels quals són adolescents entre els dos. Sumen aquests fills. Pel món del qual procedeix cada un dels components de la parella, les de l'Oriol i la Maria són mirades complementàries, oi?
Jo crec que sí. De fet, com tu has explicat molt bé, està escrit en primera persona, però alternada, que també és una manera d'explicar la història que jo crec que em venia donada. Vull dir que no vaig haver de rumiar gaire, no? Jo volia explicar aquesta història compartida des de tots els punts de vista dels dos protagonistes implicats. I jo crec que, ja de fet, la mirada femenina i la masculina es complementen molt bé, doncs afegir-hi aquestes dues maneres de veure la vida, que en la majoria de nosaltres ens condiciona molt l'origen, el tipus de família que hem tingut, doncs feia que la mirada fos més diversa i efectivament complementària. I després propiciava moltes situacions divertides, que és el que jo buscava en aquesta novel·la, per desdramatitzar una situació que pot arribar a ser bastant complicada o bastant angoixant, no? I en canvi hi hem buscat la part més còmica, i el fet doncs que cau d'un d'ells tingui uns costums tan diferents i el xoc de les dues cultures i dels dos mons, classes socials, ideologies, m'ajudava molt, em feia molt la feina.
La Maria és de Santaco, oi?
Exacte, la Maria és de Santaco, que és la meva ciutat veïna.
I ell és d'Iniciativa, diguéssim.
Ell és un noi, fill de família convergent i que vota Iniciativa, com en coneixem tants i tants, tants. Un hippie, ai, com ho diuen? Hiprogue? Hipijo? Hipijo, em sembla que en diuen. Sí. I, i d'aquestes dues maneres de veure el món, doncs que ell s'ha acostat a l'esquerra per una via molt ideològica i d'educació, de formació, d'informació. Doncs no, et deia això, que mentre ell fa molta teoria sobre les classes treballadores i el progressisme, doncs ella ha mamat aquesta situació des de petita i per tant ho viu d'una manera molt més natural, d'una banda, i molt més radical, per altra banda. No?
Clar, una família d'aquest nivell de complexitat deu haver de pactar molta gent per tenir un moment d'intimitat, oi?
Aquí està, per mi, aquest és el veritable, no diré drama, però sí problema. Jo, per fer aquesta novel·la, he xerrat amb molta gent que conec, o molt o poc, però que viuen situacions similars, i he detectat que el que tots tenen en comú, sigui l'experiència millor, pitjor o regular, és aquest problema, no? Que la teva vida personal i quotidiana, l'àmbit més íntim, en lloc de pactar-ho només amb la teva parella, que és el que ens passa a la majoria dels mortals que tenim famílies convencionals, ells l'han de negociar i pactar amb moltíssima gent, i amb els seus ex, i amb els ex de la seva parella, i amb les noves parelles dels seus ex, i amb els fills d'una banda i d'una altra. Clar, tot es complica i es fa bastant pesat. Per tant, per això et deia que jo intento fer-ne, donar-ne la visió més positiva, però em consta que la realitat és bastant més dura.
Llibres a la carta.
Bé, doncs ja tornem a ser aquí, després d'un parell d'entrevistes i unes quantes copes de cava que hem, doncs, aprofitat per veure com a celebració, com a brindis d'aquest 150è programa. I ara aprofitem per parlar amb Helena Martínez Pons, que és la seva secció. Hola, bona nit, Helena.
Bona nit, Pablo, a galetes i acaba, eh?
Fins aquí arriba.
I tant que arriba, i tant. Escolteu, bueno, primer de tot felicitar el programa i a vosaltres, perquè 150 programes.
A tu també.
Un programa de cultura. Digues, Francesc.
Ja t'ho felicitem.
Que tu també en formes part.
Doncs gràcies, però la veritat és que trobo que és un mèrit enorme i penso que, bueno, que ens queden 150 programes més. Jo en el 200 hi vull ser-hi perquè em venen de gust galetes i cava.
Ah, molt bé.
En aquest no hi he pogut estar perquè ara comentava la nostra companya que, bueno, tinc unes guins a la mà dreta i se'm fa molt difícil conduir llargues distàncies. Però pel 200 us asseguro que vull cava i galetes, eh?
Molt bé, i hi pots comptar.
Doncs mireu, he escollit un llibre per aquest programa especial i per aquesta setmana, després de 15 dies. També us volia comentar que jo vaig fer, no sé si vosaltres heu fet els deures, que vaig posar fa 15 dies. Però bueno, primer us vull parlar del llibre d'en Glenn Tower, que és un home d'origen vienès i austríac, i és, de fet és periodista, però és periodista especialitzat en, bueno, periodista judicial, d'un llibre que m'ha agradat molt perquè va de les relacions humanes, però... comença la cosa sent molt cibernètica, o sigui, són relacions a través de l'Outlook Express per després, i això no us diré, a veure, saber si es materialitzen o no es materialitzen. Us explico una mica el que acabo de dir perquè potser queda com una mica liat. Aquest llibre seria com una mena de continuació, tot i que es poden llegir independentment, un llibre també d'en Gatauer, de Contra el vent del nord, en la qual dos personatges, en Leo i l'Emis, es coneixen casualment, d'una forma molt cibernètica, és a dir, amb unes cartes creuades, i ells comencen una relació. Doncs us puc dir que és una de les relacions més literàries, més boniques que he llegit mai. És un llibre molt epistolar, molt. I en aquest de cada set onades, doncs una mica cada set onades, el nai tornar, es refereix al nai tornar d'aquestes cartes, les anades i vingudes. I se'm va acudir parlar d'aquest llibre perquè, com que el programa de tant en tant l'hem de cancel·lar perquè o és festa, o hi ha plenari de l'Ajuntament, o no sé què passa, perquè la setmana passada ja, si m'ho pregunteu, ja no sé què va passar, doncs penso, mira, el nostre programa també va i torna, però malgrat tot, com els protagonistes de la nostra novel·la, tirem endavant. I és un llibre que, a més, també dona molt que pensar, perquè és molt sensible i parla molt de sentiments. I en Leo i l'Emi també hi ha una certa por a conèixer-se i a la realitat. Això, de fet, si us pareu a pensar, doncs ens passa a tothom, que hi ha com una... Nosaltres tenim la nostra fantasia, el nostre ideal, i de sobte ens topem amb una realitat que, bueno, que no sempre ens agrada, i això és una mica la por que tenen aquests personatges. Llavors, tornant a la conversa que he tingut amb vosaltres al principi, no recordeu del secret?
Sí,
quan
sí.
Quan vam parlar del secret, que us vaig dir, deures, va, intentem ser positius, que quan alguna persona ens digui algun exabrupte de nosaltres reacciona bé, doncs jo ho he provat. A veure, la vida no m'ha canviat massa. Jo no sé si els nostres oients i les nostres oients també ho han provat. A mi la vida no m'ha canviat massa, però sí us puc dir que la gent ha resultat més amable. És a dir, servidora se'n va anar un dia a la companyia d'aigües d'aquí del meu municipi, amb una cara de gos que tenia l'home darrere el mostrador, i tenia una foto d'allà dels seus fills, i vaig dir-li, ostres, quins nens més guapos, que són teus. Se li va canviar la cara absolutament. Va fer-me riure, va estar superamable, va fer el que jo volia que em fes, vull dir, una passada. I també ho he fet així en diverses situacions més. Per tant, podem dir també que des del Tirant de Llibres, a més d'aconsellar bons llibres, també fem, bueno, fem una mica de millora de societat. I això, doncs, bueno, suposo que també és com un petit gra de sorra en aquesta societat boja que estem vivint ara, perquè hi ha això dels hippie-pijos aquests que heu dit ara, jo ja estava al·lucinada a pensar, però com pot ser? Quina paradoxa més salvatge, i és que la societat en la que estem és ben bé així.
Bé, doncs, un petit gest pot portar grans conseqüències, deia el Capitán Siam.
Doncs sí, hi estic d'acord. Clar, si tu vas amb un somriure i vas dient a la persona m'agrada la teva pulsera, quins nanos més macos que tens, o per exemple quan una persona et pisa amb el cotxe i gires i en lloc de fer-li algun signe obsè o així una mica ordinari li dius tens tota la raó, disculpa, doncs la gent reacciona davant d'això, reacciona. Jo he comprovat, segurament molta gent que va llegir El Secret seguint el nostre consell també ho ha provat, i sí, per què no? Vull dir, és ben bé així, per què ens hem d'amargar la vida podent estar així? Una mica, connectant amb els nostres personatges, amb en Leo i l'Emi d'aquesta setmana, a ells els que els passa justament és que, clar, és una relació epistolar, tota bonica, on un ensenya i mostra únicament el que té millor, i la por a trobar-se amb l'altre en una realitat, no en plan virtual, en una realitat, doncs és que l'altre vegi, per dir-ho així, el cantó fosc que se suposa que tots tenim. Però que jo penso que no, que no són cantos fosc, que, bueno, que de vegades són les circumstàncies. I el recomano molt precisament per això, perquè, bueno, perquè ens dona que pensar, perquè ens fa reflexionar sobre com som, com ens mostrem davant dels altres, quines són les nostres pors i quina capacitat d'autoconeixement tenim.
Molt
doncs
bé,
moltíssimes gràcies.
Doncs vinga, gràcies, ens veiem doncs d'aquí una setmaneta.
Molt bé.
Amb el 151, vinga.
Molt bé.
Abraçada, a reveure.
Adéu.
Adéu. Eco, explica'm tu què és el sol. El sol. Explica'm què és la lluna. La lluna. Per què en Pere plora amb desconsol? Perquè en sa vida no ha tingut fortuna. I les muntanyes què són? I els estels? No són més que els estels i les muntanyes. I aquestes canyes? I aquestes arrels? Doncs no són més que això, arrels i canyes. I aquesta taula? I aquest balancí? I aquestes mans que fan ombra xinesa? Digues, i el món? I l'home? Heus aquí l'última forma de la saviesa. Mira't al fons, afirma sempre el que és i aprèn amb seny que no pots fer res més. Aquest és un poema de Joan Brossa, del llibre Rua de Llibres, de 1980.
Amigues i amics, hem arribat al final del programa amb la frase... Bé, ahir el diari Avui sortia, hi havia un article del Manuel Cuyàs que es titulava Gent feliç al Montseny. I n'he agafat un parell de frases, un extracte. Montseny vol dir muntanya senyal i es veu que és un nom posat pels navegants. Els mariners i pescadors catalans de la costa de Llevant, quan des d'alta mar divisaven el massís, sabien que era senyal d'haver arribat a casa. És curiós. Una muntanya que deu el nom a gent que normalment és refractària a les elevacions orogràfiques.
Bé, amb aquesta frase del Francesc ens donem per acabat el programa 150. La setmana que ve tornem a ser aquí segur ja, cada setmana ara ja, cada setmana m'han començat una mica així, diguem-ne, intermitentment, però ara ja, cada, ja hem posat la directa i cada dilluns es trobareu aquí de 9 a 10 del vespre a Punxa Ràdio de Sant Celoni.
I els dimecres es repeteix.
I dimecres es repeteix. Vinga, bona nit. Llavors, bona nit.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana!